Doncs mira, saludem en Nicolau Dols. Nicolau, molt bon dia.
Bon dia, Gerard.
Com estàs?
Molt bé, ja preparat per la feina.
Avui amb una feina en què, bé, ja ho sabem, el mes de febrer no vam poder fer l'espai justament per la cobertura d'aquest judici que estem fent ara.
Sí, d'aquest judici que ho omple tot. De fet, ja parlam del judici i ja sabem de què es tracta perquè no parlem d'altra cosa darrerament.
De fet, en el judici ara mateix hem pogut sentir algunes referències a traduccions literals de frases en català, tipus aquell eslògan "els carrers seran sempre nostres", ha aparegut ara fa un moment, i justament una mica voldrem parlar d'això avui al nostre espai per conèixer una mica més a fons la llengua. Tu, que ets un bon lingüista, què hi veus en aquest judici?
Hi veig moltes coses, perquè és molt interessant a molts nivells des d'un punt de vista lingüístic. Per començar, després ja entrarem en més detalls, Totes les intervencions estan molt pautades. No tothom pot parlar quan vol parlar, això ens sembla normal, però a més, per un que no és jurista com jo mateix, és curiós que també les coses que es diuen estan molt pautades, ara que ja som al torn dels testimonis, no es permeten que facin valoracions subjectives, suposadament no es permet, que és una cosa que després es pot...
Sí, és molt subjectiu, diguem.
És molt, però molt, i sembla que no sempre es compleixen els mateixos estàndards, però bé, després si un pregunta li consta sí, li consta no, després ja es pot demanar qualsevol cosa, sembla.
Doncs d'això parlarem una mica ara, perquè entrem de ple al nostre espai Paraula d'Acadèmia amb Nicolau Dols.
Aquesta secció té la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
Paraula d'Acadèmia, un espai de l'Acadèmia de la Llengua Catalana, amb Nicolau Dols, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
Nicolau, podem dir que existeix, diguem, la lingüística forense?
Oh, i tant, i és molt important, existeix la lingüística forense i la lingüística aplicada a la investigació policial. Normalment es tracta de determinar qui és l'autor d'un determinat text o d'un enregistrament, però va més enllà, també. Ara, darrerament, hi ha hagut una sèrie de televisió que parla molt bé dels inicis de la lingüística forense. És una sèrie sobre aquell terrorista nord-americà famós que es deia Ted Kaczynski, també conegut com a Una Bomber, i com la policia dels Estats Units va poder determinar que era ell a partir de la comparació d'un manifest que havia escrit i de diverses intervencions.
Una mica es va delatar ell mateix, vaja, no?
Sí, és així.
I escolta, això ho fas tu? Això a l'Institut d'Estudis Catalans ho feu?
Bé, jo alguna cosa he fet, encara que no sigui la meva ocupació principal, la meva professió, però sí que en aquests moments hi ha un informe meu, precisament, davant del Suprem, però no per aquesta causa que jutja ara i que ens interessa, sinó per una cosa menor de marques comercials. Però l'Institut d'Estudis Catalans sí que ha hagut d'intervenir darrerament i des de la secció filològica s'ha emès un informe precisament relacionat amb aquesta causa.
És allò del s'ha de celebrar, no?
Sí, és
explica'ns-ho això una mica. Explica'ns-ho bé, va.
Bé, doncs sembla que la Fiscalia havia interpretat un document dels Mossos que tenia una frase que deia textualment: el dia 1 d'octubre de 2017 s'ha de celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Aleshores, això ho van traduir al castellà, que és un dels problemes que té aquest judici, ho van traduir al castellà i van deduir que aquest "s'ha de celebrar" era un ordre, i doncs que de l'entorn dels Mossos sortia un ordre de celebrar aquest referèndum, una ordre política. Això és verdaderament delicat, però, és clar, és que nosaltres, des de la nostra competència lingüística, ens diuen que el dia 1 d'octubre de 2017 s'ha de celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, i em sembla que ningú de nosaltres interpretaria que això és un ordre.
No, perquè, a veure, així, perquè ens entenguem, el concepte "s'ha de celebrar", aquí simplement el que vol dir és que es farà, però no pas que sigui un ordre obligada, sinó que es preveu que se celebrarà, que s'ha de celebrar un judici. No, és com dir, s'ha de fer un partit de tennis aquest diumenge contra no sé qui.
És això.
No?
És que és això. És una, això es diu una perífrasi verbal d'un cert futur. En concret, es tracta d'una perífrasi verbal, i en aquest cas, de modalitat epistèmica, no radical.
Què dius? Com, com?
Vamos a ver.
A veure.
Sí, ja sé que és una d'aquestes paraulotes tècniques.
Va, para la música. Parem la música. A veure, Nicolau, torna a dir això. Estem davant, perquè això...
Això és el que va dir l'informe, que es tractava d'una perífrasi verbal de modalitat epistèmica, no radical. Ja em perdonarà vossa senyoria per aquesta paraulota.
Doncs mira, me l'hauré d'apuntar, aquesta, eh? Perífrasi verbal de modalitat epistèmica no radical.
No empezamos bien.
Però, escolta'm una cosa, no ens perdem, ja veus que el Marchena també ens ho marca. Érem això, en aquesta perífrasi verbal, què vol dir això, va?
Això vol dir, simplement, que quan no hi ha un subjecte actiu, aleshores, la interpretació prioritària, la preferent, és que es tracta d'un futur i no d'una obligació. Per exemple, i vull dir orgullosament, des d'un punt de vista institucional, però també com a ciutadà, que la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans, aquesta de la qual tant hem parlat i que va sortir a finals del 2016, ja en parlava d'això. No ens hem hagut d'inventar cap categoria nova, justament, i ho he de dir, el capítol 28 d'aquella gramàtica es parla d'aquests temes, i hi ha un exemple que és molt i molt aclaridor. Diu: entre la roba que han dit que ha de ploure. A ningú se'ns ocorreria pensar que hi ha obligació que plogui, em sembla a mi, sinó que simplement vol dir que sembla que han dit que plourà. Això és tot.
Que veig a venir que plourà, no? Una mica,
sí, sí, és així. És
va,
així.
Sembla que ha de ploure, tu, no?
Sí.
Però el castellà no funciona clar. El problema és que el castellà amb això no funciona ben bé igual que el català.
Aquest és un problema bastant greu que es veu sovint en aquest judici, en les intervencions, que hi ha unes pressuposicions que les dues llengües tenen exactament els mateixos recursos i que una és calc de l'altra. I això no és exactament així. De fet, la gramàtica de la Real Acadèmia Espanyola, la Nueva Gramática de la Lengua Española, diu que aquesta construcció en sentit de futur és particularment viva en l'espanyol, i ara obriré cometes, en l'espanyol, hablado en la zona nororiental d'Espanya per influència del català. Faig aquí un apunt, que això diu zona nororiental d'Espanya. És bastant més fàcil de dir Catalunya.
Sí,
no cal
no.
dir zona nororiental d'Espanya.
Exacte, podríem dir Catalunya o, no sé, Principat i les Illes, o també País Valencià, si s'escau, no?
Exactament. Sembla que aquesta construcció és típica dels catalanoparlants quan parlam en castellà, però també d'algunes zones de l'Amèrica on també es parla castellà. Però no sí. en el castellà peninsular de Castella, diguem.
O sigui, és una catalanada que ha influenciat els castellanoparlants que aquí al Principat, vaja, no?
Doncs, sembla que sí. I això passa molt. En aquest judici, el que es palesa és un profund desconeixement del català, i no només del català, sinó també del castellà que es pot arribar a parlar a Catalunya.
Setze togues clames, plata bleda i un crustó, capelina un parell d'esclops, és el seu cert.
Nicolau, hi ha més casos de, diguem, desencontres lingüístics en aquest judici, oi, a banda d'això que deies?
I tant. Només de sentir la manera com es pronuncien cognoms i topònims catalans, allà ja per fer-ne un bon treball. Aquell cas del cognom Jové,
sí,
en boca de l'advocada de l'Estat quan interrogava el senyor Joan Tardà, allò va ser d'antologia.
El podem recuperar, el podem escoltar. Recuperem-lo.
¿Conoce usted al señor Jové?
¿A quién?
Al señor Jové.
¿Jovet? Ah, Jové.
Le puedo decir Jové, pero...
Sí, bueno, no cuesta tanto, con un poco de interés, pero bueno.
Què vas pensar quan vas sentir això?
Que el senyor Tardà tenia tota la raó, que amb una mica d'interès no costa gens ni mica dir això. Però també hi ha altres casos, i ara fa un moment que parlaven els sintetitzadors, el Domènec Subirà i el Dani Gómez, i quan sigui, m'agradaria que em confirmassin una percepció que vaig tenir. Jo em vaig pensar sentir declarar un guàrdia civil que deia que li havien dit fill de put.
Sí,
però,
sí.
Però ja no sé si això ja es paròdia, perquè ja arriba un moment en què perd la frontera entre la realitat i la paròdia. A mi em sembla que va dir això.
Sí, Domènec, això, diguem, el concepte... Rebre la sensació que diuen fill de put, això ho hem sentit ja més d'un testimoni, oi, Domènec?
Més d'un testimoni, sí, ho han discutit. I, de fet, en molts casos, doncs, ha vingut a preguntes molt concretes dels fiscals, sobretot de l'acusació, que els diuen què els hi deien específicament, com els insultaven. Sortien, doncs això, en alguns casos en català, en alguns casos en castellà, i en alguns casos, fins i tot, com ho has dit tu, doncs així, molt escurçat, no?, fill de put.
Fils de put, cabrones, hijos de puta, asesino, fascista, fils de put...
On vols anar a parar amb això, Nicolau?
Vull anar a parar que ara fa 10 minuts escassos que sentíem el començament d'un interrogatori que feia el fiscal Moreno i demanava al guàrdia civil interrogat que digués exactament què li havien dit. És a dir, que filen molt prim, volen saber quin és el contingut exacte dels insults que suposadament els han dirigit, perquè supòs que això deu tenir una pena o una altra. Vaja, ho supòs dins un judici de faltes, que és el màxim a què hauria hagut d'arribar tot això. Però vaja, sembla que això té importància. I doncs, té importància, però la literalitat no la respecten per ignorància.
Mm-hmm. Hi ha més qüestions, no?, que vols que has... Sí. Vist en aquest judici?
Sí, hi ha una cosa que a mi em crida molt l'atenció, i és que els catalanoparlants, quan intervenen en aquest judici, molt sovint fan ús d'aquesta expressió existencial, haver-hi, hi ha, però quan parlen en castellà apliquen la concordança i diuen coses com no hubieron heridos, o no sé quantes persones habrían. Això...
Clar, això no es fa en castellà, eh?
Això no es fa en castellà i almenys no es fa en el castellà estàndard. Una altra vegada sí que es fa en alguns llocs de l'Amèrica que també parla castellà i tampoc no es fa en tots els dialectes del català. Això... sobretot passa en català central i en el català valencià, però no en la resta del domini. En el meu dialecte, per exemple, això és una cosa molt estranya. I és curiós perquè aquesta tendència a fer aquesta concordança i a dir que hi havien moltes dificultats, mm-hmm. aquesta tendència ja la va observar Pompeu Fabra i ja va avisar que aquí es tractava d'uns subjectes que tradicionalment s'havien fet sense concordança, no pas d'objectes directes, que és la tradició d'anàlisi, i que això ens haurien d'arribar a mirar. Però vull dir que la gramàtica nova, la gramàtica de la llengua catalana,
sí.
diu textualment que la manca de concordança, és a dir, hi havia persones... és l'ús consolidat en els registres formals. O sigui, que aquesta llengua que parlam, el català, és una llengua que té registres i que els parlants els coneixen. I quan han de fer una conversa, pot ser que diguin hi havia persones, i quan han de fer un escrit formal, escriuen hi havia persones. Això diu molt a favor de la vivacitat de la llengua, més quan aquests fenòmens no es deuen a castellanisme.
Vaig un embolic, jo t'ho dic, coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma vol anar a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà.
Nicolau, ens queden un parell de minutets per arribar a les 11. Una mica, aquesta deu ser també la qüestió lingüística més delicada de tot plegat, que és això d'haver de declarar en una llengua que no és la teva, diguem, materna, d'haver-ho de fer en castellà, no? Una mica és qui hi ha la base de tot plegat.
És això, aquesta és la realitat. Els catalanoparlants que són interrogats en aquest judici, i supos que molts d'altres, estan... literalment, ara sí que puc dir literalment, perquè estan literalment en inferioritat de condicions. Són interrogats per unes persones que parlen la seva llengua nativa i estan obligats a donar resposta a aquestes persones en una llengua que no és la nativa dels interrogats. Això és gravíssim, sobretot si entram en matisos de què va dir, què va sentir, quina era la literalitat de l'expressió. Això és gravíssim, perquè d'aquí es pot derivar una pena o una altra.
Hem vist que el sistema de traducció simultània no funciona massa. Per tu, quina seria la solució?
Bé, és que ni traducció simultània ni traducció consecutiva, perquè l'interrogat no pot controlar que arriba a l'interlocutor. Per mi, la solució seria que els jutges els interrogassin en català.
Però aquí tens un error de base, un problema de base, que és que molts jutges no saben parlar el català, i menys el Suprem.
Ah, és clar, però l'error de base no és meu, l'error de base és del sistema. Si el Tribunal Suprem de l'Estat, on vivim, no hi ha jutges que ens puguin interrogar en la nostra llengua, aquest és el problema principal. No és el problema del judici només, que també és el problema de tot el que passa, que l'Estat no ens veu a nosaltres com a ciutadans normals. De Santa Coloma
vol anar a Madrid. Doncs amb aquesta explicació final ho deixarem aquí, perquè són les 11. Agraïm moltíssim a Nicolau Dols aquesta nova sessió de Paraula d'Acadèmia. Adéu.
Adéu, moltes gràcies.
Obra Social La Caixa dona suport a les activitats de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Olé!